Bon dia, obrim l'espai de conversa cultural de Ràdio Sant Cugat, com ho fem sempre, amb música local que podem veure en directe els propers dies. I aquest és el cas de la Marina Babyface and the Beat Roots, Roots que tornen als escenaris després d'un llarg silenci musical, uns 5 anys aproximadament. Aquest dissabte, 22 d'abril, a 11:15 de la nit, tocaran a la sala Jamboree de Barcelona per presentar el seu nou EP, que promet marcar, com diuen ells, un abans i un després del grup. Recordem que l'any 2014 es va estrenar amb la formació Time to Begin i aquest tema forma part del seu segon llarga durada. Avui, 21 d'abril, a la tertúlia cultural de Ràdio Sant Cugat, parlem de Sant Jordi, parlem de llibres i parlarem amb escriptores i escriptors sobre aquest ofici que sovint doncs és un hobby, és una necessitat i també parlarem dels seus llibres, de les seves obres que són part d'ells. Totes i tots de Sant Cugat i totes les obres les podràs adquirir qualsevol dia de l'any, dels 365 dies de l'any i també aquest Sant Jordi. I abans d'obrir la taula de tertúlia cultural d'avui, repassem l'agenda dels propers dies amb la selecció que fa l'Àlex Berenguer amb la veu del Sergi Crusells.
Doncs comencem amb l'activitat principal d'aquest cap de setmana, Sant Jordi. Perquè a més de les paradetes de llibres i roses, tindrem multitud d'activitats relacionades que comencen avui mateix. Al Teatre Auditori es fa el concert de Sant Jordi per part de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb l'espectacle Brutons dirigeix Brutons. Ja el diumenge hi haurà activitats i paradetes. A la plaça de l'1 d'octubre, des de 11:15 del matí, actuacions de Sant Jordi amb l'Escola de Música Tradicional Bastoners i l'Esbart. I també hi haurà activitats al casino La Floresta. I des de la plaça d'Octàvia, a banda de les paradetes, Cugat Mèdia farà el programa especial de Sant Jordi presentat per Carme Reverte, amb la presència d'autors locals, música i connexions en directe. També es farà un programa especial de l'Hora dels Joves amb Martí Civit, Janis Marcet, Joan Gimeno i Pedro Cerdán. Per acabar la programació de Sant Jordi, a partir de les 7 de la tarda s'hi farà una ballada a la plaça d'Augusta, organitzat per l'entitat sardanista. I a banda de Sant Jordi hi ha moltes activitats aquesta setmana, com demà dissabte, que la Fèria d'Abril arribarà a l'espai Pere Grau de les Planes. I des del migdia comença el carrer Dansa, amb tota una sèrie d'activitats al carrer en motiu del Dia Internacional de la Dansa. I ja per acabar, dijous al Teatre Auditori es farà el concert de Steve Barakat, el prestigiós pianista quebequès que fa parada a Sant Cugat a la seva gira internacional per presentar el seu últim àlbum, Neo Realité. Recordeu que aquestes són algunes de les moltes propostes culturals que hi haurà a Sant Cugat en els pròxims 7 dies. Per consultar totes les activitats del nostre municipi, visiteu www.cugat.cat/agenda.
Recitaria la bacallanera que tant li agrada i el carter. El lletre ferit de la plaça del mercat i el que se'ns pixa a la porta del taller. I la Maria al davant de la botiga llegint sonets. I el Joaquim al Siglo de Oro i la noia del Martínez amb papaseit a raig. I en Martorell a la porta de l'Iglésia. I l'Urbano que perdria la paciència i demanaria reforços, però no hi hauria res a fer. Els aldarulls s'escamparien, la pau social a prendre vent i els alcaldes esporuguits fugirien en un vaixell amarrat al port de Barcelona i anirien qui sap on i mai més no el reveuríem. Una mica més de poesia. i no tanta tonteria.
Aplaudiment de la taula. Comencem així. Hem estrenat aquesta tertúlia de cultura d'avui amb la sort de tenir un poeta que també posa música a la seva poesia. Gerard, companyia minimíssima.
Sí.
Benvingut.
Bueno,
bon dia.
Ni poeta ni músic, però bueno, jo què sé. Sí, una mica de tot.
Ara parlarem de la teva obra. Abans anem a presentar tota la taula, perquè estem aquí amb moltes ganes de parlar. De fet, la tertúlia ha començat des de les 9 del matí, jo us haig d'avisar. No l'hem enregistrat. Tenim amb nosaltres a aquesta taula de l'estudi Ramon Bernils a Mireia Gallego,
hola, bon
autora
dia.
d'Esclava de Vesta. Això és l'obra, autora de 7 obres, almenys,
sí.
Però que aquesta és l'última que tens per aquest Sant Jordi.
Ah, exacte.
La resta la tens disponible, també.
I tant, Laura. totes.
Laura Gonzalvo, autora de La llista de les coses impossibles.
Hola.
Hola, bon dia, benvinguda i gràcies. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat. Gràcies. Tània Soler, autora de Escames, la seva primera obra, també.
Hola,
bon dia i benvinguda. I el Dani Vilaró. Hola, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
La vida elàstica és la teva obra, la teva segona obra.
Segon llibre, sí.
13 contes.
13 contes.
Posant al límit els teus personatges.
La vida elàstica fa allò, vas estirant, i hi ha un moment que els personatges, que normalment són personatges vulnerables, doncs es trenquen o es deformen. M'agrada fer-los passar males estones, els personatges, però bé, sempre intentant explicar coses, no?, a través de la literatura, dels contes.
El món dels contes et sedueix?
Totalment. I penso que, a més, té com mala premsa, no? Els contes sempre es considera com un gènere menor, no? Si ho comparem amb la novel·la. I en altres llocs no passa, no? Això, en la literatura anglosaxona, en la literatura hispanoamericana, per exemple, no? Argentina té grans contistes, Estats Units té grans contistes, i aquí també en tenim molts, perquè tenim grans noms, no? Rodoreda, Calders, Monzó. I sempre, us ho dic perquè sempre em passa, que quan dius que escrius contes, molta gent et diu, ostres, i la novel·la quan? Com si fos com el primer pas, no?
Passa,
sí, com el primer estadi, no? I dius, no, és que potser, no ho sé, tampoc em tanco les portes, no dic que no escrigui novel·la. Però jo de moment segueixo amb els contes i m'agrada escriure contes i és el que penso seguir fent de moment, no?
Concentrar una història, el que vols dir, en poques paraules, té la seva
complexitat. Sí, té aquesta cosa sí, és complexa, no? Són peces molt que duren, no? S'allarguen 5, 10, 15 pàgines i allà ho has de posar tot, no? Has de posar aquesta intensitat, has de parlar de personatges, definir personatges en molt poques pàgines, que hi hagi una certa trama, que passi alguna cosa, que hi hagi un final d'aquests una mica d'impacte, no? O no, però un final obert també pot ser. Però hi ha aquesta intensitat, aquesta cosa que permet el format breu, que penso que a mi com a lector, però també com a escriptor, se'm fa molt atractiu, la veritat.
Parlarem de les vostres obres, però no és una entrevista així. És una entrevista que vosaltres, si teniu ganes de fer-vos preguntes, us veia la Mireia i la Tània, i dient que sí, que té raó, el Dani, esteu d'acord?
Sí, bueno, ho ha explicat molt bé. Bueno, és que a mi em passa una miqueta el mateix amb la poesia.
Amb
perquè,
la poesia,
bueno, també
hi ha
com aquest prejudici, sí, que és com aquest gènere menor, a vegades, no? Una miqueta, que hi ha gent que em pregunta, i per què no fas una novel·la, no? I fa com ràbia, no?, aquesta pregunta, perquè dius, ostres, és que...
no?
Bueno, i clar, no, sí, jo també, no? Doncs no em tanco res, però doncs la poesia en si mateixa, doncs, té el seu valor i també té una mica aquesta idea de transmetre una idea concreta, no?, com un missatge, és un text concís, no?, que en poques paraules doncs és capaç de generar una emoció, no?, de generar imatges i a través d'elles doncs crear un sentiment, i això, aquest poder que té la poesia, doncs no té la novel·la, i a mi m'agrada reivindicar això, no?, que és que són gèneres totalment diferents, no?, i al igual que els contes, que tenen el poder en si de tenir una unitat, no? Cada un d'ells, i fins i tot es poden llegir de manera separada, doncs la poesia també. Tot i que a mi m'agrada pensar que un recull a vegades té una certa coherència, no? en tot ell, no? No és que es llegeixi com una història seguida, no? Com una novel·la, però bueno, sí que tenen relació a vegades els poemes entre ells.
L'altre poeta de la taula, Gerard?
Sí, no, a mi, clar, és que estic d'acord amb el que hem anat dient, no? La poesia és com un destil·lat d'allò que vols dir, i a vegades es pot fer amb dos versos, falta trobar la manera, no? Però sí, amb els contes doncs, crec que passa una mica el mateix, no? Que ha de tenir sentit tot el conte, que pot ser més o menys llarg, però sempre serà més curt que una novel·la. I sí, sí, totalment d'acord amb el que heu dit.
Poemari per acordió.
Sí.
Quan neix la poesia? Com es relaciona amb l'acordió? Quan penses en aquestes poesies que tens a casa i que entenc que escrius, aglutinar-les en una obra i posar-li música?
Això va sortir... Sovint també em diuen que és primer la música o el poema o tal... En aquest cas, però no sempre, jo havia encarregat un acordió que estava esperant des de feia molt de temps, i llavors mentrestant em vaig posar a escriure i ja els vaig anar, o sigui, no estan triats de coses diferents, sinó que va ser directament tot pensat per fer amb l'acordió i amb aquest acordió, i vaig anar fent a casa amb escriptura pràcticament automàtica, és a dir, vaig fer molts més que els vaig estripar i ja està, però la idea era no retocar gaire la cosa, intentar aconseguir que fos espontània. Ho vaig escriure abans de tenir l'instrument, i quan va arribar l'instrument vaig intentar fer el mateix procés amb la música, és a dir, anar no a l'estudi directament, però gairebé, gravar les coses a casa amb coses que m'anaven sortint fàcilment, així, sense més complicacions, en automàtic, i llavors intentar a l'estudi fer-ho. De fet, n'hi ha que ara són bastant diferents de com les he gravades, bueno, perquè no ho he dit, però és llibre i és disc, i han anat canviant també, perquè aquella era la primera versió, la que et surt d'entrada, no? També amb errors i amb coses que després doncs, han anat canviant, però no amb la intenció d'anar refent, sinó que evolucionin com hagi de ser.
Perquè és el que et genera les poesies? O sigui, en cada moment de la teva vida canvia la música perquè et generen diferents coses? El que estàs recitant?
Sí, he anat tocant amb diferents instruments i no sé exactament, no et sabria dir per què és que en un moment trio un acordió
o un
contrabaix o un violí, però sí, en aquest moment va ser l'acordió, bueno, i després tot això em va portar com en un petit món meu de connexió entre el que és l'objecte acordió amb l'objecte màquina d'escriure, que és com ho vaig escriure, perquè em va semblar que...
Escrius amb màquina?
Bueno, no sempre, però aquí sí, perquè em va semblar que la màquina d'escriure feia agafar un valor a la cosa que no el preveia, no? Té el fet més plàstic, no? Més material que no pas l'ordinador, i per aquí m'ha anat al cap els últims...
De les antigues?
És clar.
Dels meus pares, de
ma mare, em sembla. Jo vaig aprendre amb una d'aquelles.
Jo no, jo vaig... Sí, és una màquina dels anys 70, una Olivetti, que estava per allà.
Qui no ha tingut una Olivetti?
Jo tinc una casa.
La Tània segurament. La Tània és molt jove.
Jo dic que sona, però no.
Jessica està desbrinant la nostra edat per el sí i el no.
De la màquina d'escriure, era una trampa, això.
Doncs si ho escrius amb una Olivetti... Sembla com que agafa més valor la cosa si ho escrius amb l'ordinador, i és com
el secret.
Respectes una mica més la teva obra, potser.
Tània, tu com has fet aquest recull?
Jo d'Olivetti no. Jo els vaig escriure amb el portàtil, aviam. Aleshores, aquest recull, bueno, té una particularitat. Alguns d'aquests poemes, sobretot els que estan al principi del llibre, es van començar a escriure fa molts, molts anys. O sigui, bueno, potser uns 20 anys o rondava la vintena, no? I bé, jo he seguit escrivint, no?, molta poesia al llarg d'aquests anys, I amb el temps vaig veure que escrivia, bueno, una altra poesia que se seguia una mica, no?, aquesta inicial que vaig fer. I fins i tot em va donar la sensació que era com que em contestava a mi mateixa, no?, o que em generava altres interrogants, perquè al principi, doncs, els poemes transmetien una miqueta aquesta vulnerabilitat, no?, o manera d'entendre el món, potser més inexperta, no?, i després, doncs, prenen un altre caire, no?, i em va fer molta gràcia això. Jo he de dir que això va ser casualitat, o sigui, jo no tenia la idea de fer un poemari que fos així, no?, que tingués aquesta continuïtat, però em va sortir així. I per això, doncs, vaig pensar en aquest títol, no?, Escames, perquè m'ajudava molt a transmetre aquesta idea de l'adaptació al medi, no?, d'adaptació a les circumstàncies que ens passen, no?, fins i tot, doncs, amb aquesta capacitat de mudar de pell, no?, si fa falta, sense perdre l'essència, no?, que tenim, però, bueno, però arribant a ser més forts, no?, més resistents, i molt sovint, que això apareix al llarg de tot el llibre, amb les forces de la natura com a taló de fons, no?, com a escenografia, no?, o sigui, deixant que aquestes forces imperin allà a tot arreu, i tu estàs allà al mig i et deixes fer, i segur que en sortirà reforçat, perquè és això, no?, a mi aquestes imatges, no?, de la natura, doncs, a mi m'ajuden, no?, jo les utilitzo per expressar, no?, el que jo vull dir, em serveixen per utilitzar aquestes imatges, i és el que apareix al llarg de tot el llibre. He de dir que predominantment són com imatges que recorren més al tema marítim, no?, perquè qui em coneix bé, doncs, sap que el món submarí per mi, doncs, és una gran passió, i per mi és com zona de confort, no?, i jo, doncs, m'hi trobo, però també apareixen altres indrets, i també s'hi troben zebres, s'hi troben búfals, s'hi troben incendis forestals, vull dir, té un punt també d'ecologisme barrejat, i aquest és el llibre.
Aquesta transició que de les joventuts m'ha recordat...
Sí, jo també ho he pensat.
A la teva obra, Laura. La llista de les coses impossibles.
Sí.
A més, és una obra molt propera a tu.
Sí, és una autoficció... Sí, sí. Que no saps mai com dir-li, eh?
Autoficció,
autoficció sona bé, no? Perquè és com modern.
És com autobiografia, però...
Té una base autobiogràfica. Està pensada com una novel·la, no com una biografia ni com una autobiografia. Llavors, el meu marit és tetraplègic, i llavors és una realitat que coneixem molt de prop. Jo fa molts anys que tenia uns quants projectes d'escriptura així a mitges, bueno, que estava com arrencant, no, diguéssim. I un dia... va com convergir, no? Vaig pensar, ostres, si tinc una història aquí superpotent, i per què no em faig... El que passa que a nosaltres ell té una empresa, i llavors per l'empresa que té, ell fa unes bicis que s'acoplen a la cadira de rodes. Llavors, pel projecte de l'empresa, li havien proposat de fer un llibre de no ficció sobre ell, més tipus empresariat, d'aquests com... ho podem tot, més enfocat cap a empresa. I aquest projecte es va quedar penjat perquè ell no... No? I llavors va ser quan jo vaig agafar-ho com a novel·la, però diferent, o sigui, agafant només els 5 primers anys de lesió, perquè jo veia com una història amb un principi, un final, i ho veia molt com a novel·la. Llavors m'he sentit molt reflectiva, a mi m'agraden molt els contes, també l'escric, el que passa que no tinc com un recull, perquè la complexitat dels contes entenc que és arribar a tenir, o de la poesia, no?, arribar a tenir un recull. Però llavors el llibre està escrit amb capítols molt curts, i sí que concebia cada capítol una mica... com amb un principi i un final, no? I llavors alterna dues històries, la del personatge masculí que té un accident i es queda tetraplègic amb 18 anys, i la de la Clara, que és el personatge femení, que havien tingut una relació abans. Llavors és... El que passa que em diuen, és un llibre de superació? No, té la part, no? Perquè té la història i és... però és més com una història de creixement, no? De dues persones entre els 18 i els 23 anys, amb... ella en una situació molt més convencional, diguéssim, i ella en una situació molt més extrema.
però al mateix temps no deixen de ser dues persones com que no encaixen, no, en el món, o que no fan les coses estrictament. Està ambientada als anys 2000, pels vols dels 2000, que és com prehistòria. No, però està molt bé, perquè llavors la gent entre 40 i 50 es veu superreflectida. I la gent jove, perquè aquesta novel·la va guanyar el Premi Carlemany, que és un premi d'edicions del grup 62 amb el govern d'Andorra, que és juvenil.
I a més el voten joves.
I el voten joves. I jo tenia els meus dubtes, perquè és una novel·la que està a cavall, una mica. Jo no la vaig pensar com a juvenil.
Entre joventut i... Sí. I
jo, quan la pensava com a juvenil, em bloquejava i no em sortia res.
Clar,
perquè llavors pensava, no, posa't en la pell. Era tot com... I inclús, clar, els personatges tenen entre 18 i 23. Llavors, està una mica pujadeta de to. O sigui, no per res, perquè tenen una edat. O sigui,
sí.
Llavors, que si la feies... El juvenil comença als 12. O sigui, si era juvenil estricte, anava molt avall, i al final vaig dir, jo escric la història.
Sí, jo després ja m'hi poso a definir
després
el que he
fet. Després ja vaig intentar Carlemany i va guanyar.
Hi ha autors i autores de literatura juvenil que reneguen una mica de l'etiqueta, no? De dir no és literatura juvenil, o sigui, pots començar-la a llegir quan ets jove, no? Però pot llegir-la perfectament una persona adulta. No,
els personatges són joves.
Hi ha com una mica també de...
Sí, però a vegades et posen l'etiqueta, no?
Sí,
si tu no volies, però et posen una etiqueta d'un gènere que tu en principi no havies pensat.
Que passa... Podem llegir nosaltres i poder-ho passar igual de bé que un nano de...
Sí, però és veritat que abans que parlàvem del sector editorial i les coses que passen, és veritat que quan et posen l'etiqueta juvenil, llavors costa molt que l'adult la llegeixi, no? Perquè és, no, això és menor, també. Llavors, és com un bucle que dius... Però bueno, és això, la història és aquesta i bueno, aquesta.
I parlem de prehistòria. Qui està més a prop de la prehistòria és la Mireia.
Sí, no, tu, no per edat,
no tu.
Jessica, un altre cop, no per edat.
No tu, sinó les teves obres.
Sí, 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 exacte.
Tu
sí,
ens portes a la civilització romana.
Sí.
Amb les vestes.
Sí, les vestals jo crec que és un dels... Bueno, de les congregacions femenines més desconegudes. Hi ha molt poca informació sobre els clàssics, perquè el problema que tinc jo és que al fer novel·la històrica sempre jo he de tirar cap enrere, i per ser molt acurada, perquè a part jo sóc divulgadora històrica, aleshores no puc fer certes coses, no? Certes llicències no me les puc permetre, doncs, clar, investigar sobre aquestes dones era complicat, no? Esclava de Vesta, en realitat, el que fa servir és aquesta congregació de dones, no? Però no és el tema en si, no? El faig servir. Però en realitat el que estic parlant és una ficció novel·lada, és un thriller,
és un
en realitat.
Thriller, dir,
ostres,
no?
Sí, i tant, no? Molt dura, perquè és molt dura, perquè aquelles societats eren molt dures, eren societats guerreres, sanguinàries, vull dir, jo he de ser sincera, o sigui, aquí llegeixi el llibre i hi ha estones que dius, ostres, la Mireia ha de tenir com un psicòpata dins, una cosa aquí amagada, no? Perquè, clar, jo he de mostrar al lector certes coses que són molt dures, no? O sigui, parlo de com, per exemple, en un circ, de com mataven a gent, doncs la he de descriure, i aquesta situació és complexa, no? Aleshores, està ambientada a l'antiga Roma, en el segle I, durant l'etapa de Calígula i Claudi, res, tot molt senzill, no? Calígula ja sabem que era un home
molt amable,
bueno, molt amable i estupendo, i el que he fet servir és, basant-me en aquestes dones, hi ha una nena, que és Òquia, que és el personatge principal, no? I aquesta nena la posen com esclava de Vesta, no? Com a servent de la pròpia deessa, que era la deessa més important que hi havia a l'antiguitat. Són les que mantenien el foc sagrat, les que havien de complir 30 anys de servei. 30.
Verges, en aquella època,
anys,
no?
Exacte, amb 10 anys. Vull dir que una cria amb 10 anys que no podia decidir, la seva família deia, jo vull que la meva sigui bastant, no? Aleshores es collien entre 6 nenes, i aquesta nena, Òquia, comença als 10 anys... I, bueno, obligada, aquestes dones no podien tenir relacions, no es podien enamorar, no les podien tocar, no les podien mirar als ulls, i aleshores durant 30 anys de la seva vida, fins als 40 anys aproximadament, havien de complir el seu servei a Vesta, no? Què passa? Que Òquia entra, no perquè el seu pare digués, escolta, vull que la meva filla sigui, sinó perquè de casualitat la fiquen. I aleshores ella investiga qui ha estat, se n'adona de qui està, no? I aleshores hi ha una trama entremig política amb l'emperador Claudi
i una trama bestial amb la seva família, en el que ella esbrina moltes coses i s'inicia una venjança descomunal amb una apoteosi final, no?
En el que ens faràs espòs,
no! Ui! No, ui, que va! Mitja punt de coses, que va! De fet, la història és aquesta. Jo sempre parlo de dones, de fet, és que em surten soles. En la primera novel·la ja vaig ficar Servilia perquè vaig pensar, escolta, no em puc creure que ningú hagi parlat de l'amant de Juli César durant 25 anys. Vull dir, no podia, no? I aleshores sempre intento desenterrar aquestes figures femenines antigues per posar en context perquè no se sap res, no? La història està feta per homes i parla d'homes. I aleshores les dones són les secundàries necessàries, no? I aleshores de les dones se sap que era companya de, germana de, filla de, però i elles, què han de dir, no? Clar, la gent no sap que hi ha dones que van comandar legions, saben, no saben... O sigui, tu preguntes qui era Cleopatra i et diuen... Ai, sí, l'amant de Marc Antoni, dius. I? I aleshores et diuen, i es banyaven en llet de burra. I era guapa. No, era lletjíssima, però és igual, no? És aquesta distorsió històrica de la figura femenina. I aleshores, en totes les meves obres, o tracto les dones o faig contes mitològics d'aquells que són maltractats per la mitologia, no? Vaig fer un de Medusa des de la visió d'ella, des de la perspectiva d'ella, i ara fa uns mesos vaig fer un d'Hades parlant des de la perspectiva del maltractat, no? O sigui, en realitat jo no sé per què sempre vaig o per les dones o els maltractats. Aquí, o sigui, hi ha algú meu a dins, alguna cosa psicològica, algun psicòleg, sisplau.
Com veieu, és una taula amb autors i autores molt variada, molt diferent, i també per la manera com han sorgit les vostres obres, la manera d'editar-los. Per exemple, el Gerard ho va fer a través d'Humbert Camí.
Sí. Sí, sí, sí.
Bercami, que abans la Tània deia, jo ho havia sentit amb música, només.
Sí, bueno, no, clar, hi ha projectes de micromecenatge amb tot, hi ha amb la música, però hi ha també amb literatura, hi ha cinema, hi ha documentals, hi ha projectes més de tipus social, de tot, hi ha plataformes, hi ha el Bercami, que és potser la més coneguda, jo ho he fet amb Bercami, però hi ha tot suma. Hi ha Goteo, hi ha... Sí, jo us diria que entreu-hi perquè hi ha coses molt interessants.
I algunes de les recompenses eren en un concert a casa d'algú, no?
Clar, tu proposes que la gent participi i t'ajudi a tirar endavant aquest projecte, però el que fas és com una... Bueno, depèn de la plataforma, s'entén com una prevenda d'aquella cosa, o depèn de la plataforma, s'entén com una donació. Però en tot cas, tu ofereixes unes recompenses segons la quantitat aportada, que pot ser el llibre que estan col·laborant a fer, o pot ser, jo què sé, jo tenia doncs discos, o vaig fer samarretes, o concerts a casa, o on fos, jo què sé, hi ha hagut algun particular, però han sigut entitats tipus, no sé, l'Escola de Música Tradicional aquí, associacions de també de música tradicional al Berguedà, alguna altra a Can Camps, aquí a Sant Quirze. Bueno, hi ha hagut aquestes aportacions, també una galeria de fotografia a Vic, en una inauguració de l'Àlex Montfort, que és un artista aquí a Sant Cugat. Vull dir que vaig anar fent com... Sí,
i això
com...
imagino que és molt bonic per un creador, no? Veure les persones que aposten per la teva obra.
És bonic, conèixer... però és esgotador. Sí. Vull dir que pots patir molt, també.
Perquè no,
tens,
per no arribar.
Tens uns dies allà, tens un
límit,
30
no?
dies.
Sí, no?
Per tant, la gent va posant els seus 5 euros. Dius, bueno, arribarem o no, no? I en aquest cas jo hi vaig arribar, diria que 24 hores abans, i va haver algú que va pagar un concert i aquesta gent de Berga, justament, i però pateixes, clar és...
Has de perseguir els amics,
no?
I les amigues i les famílies.
Clar,
i...
aquest és una mica la contrapartida, no? Dius, hòstia, no puc treure un disc a l'any amb aquest sistema, i llavors hi ha molta,
no?
gent, hi ha la incertesa, hi ha molta gent que se sent obligada a col·laborar amb tu, no? Família, amics, tal i qual, que estaria bé alliberar-los.
Però igualment te'l comprarien a posteriori.
Jo anava a dir, quan treus el llibre, fas exactament el mateix, però amb el llibre ja tret, vas perseguint a la família, als amics, sí, perquè tothom el compri, el regali.
I... sí que és cert que l'editorial fa... Bueno, el que parlàvem abans,
sí,
no?
Però
que
igualment
fa la seva part, però sí que hi ha la part de l'autor.
Sí,
de...
És que jo crec que és una part que la gent desconeix, no?
Sí, sí.
O sigui, ja per, o sigui, la feina que fa un escriptor, un creador, és descomunal, perquè ets... escriptor, tècnic de màrqueting, venedor de històries, venedor de producte, blogger, webmaster... bueno, al final, la gent es pensa que tu quan escrius un llibre és només escriure un llibre, darrere d'un llibre hi ha una tasca de documentació, hi ha una introspecció personal que et deixa esgotat, és a dir, jo entre la meva primera novel·la i la segona van passar mesos perquè no era capaç.
I posar el punt i final...
Això, és tremendo, és esgotador, però és que després d'això comença la següent part, que és vaig entregar el meu producte i la meva creació, a veure si són capaços de valorar això com de la mateixa manera que tu penses, però després hi ha la tasca de anem a promocionar el llibre, no? I llavors sembla que t'hagis de fer, no sé, un espai o trobar un espai, i en realitat és molt difícil, són molts autors, molts creadors, hi ha gent amb molt talent i molta creativitat, no? Però sembla que t'hagis de fer un espai, no? Com si haguessis de ser el nou Posteguillo i dius, pues no, això no és el
que
passa.
Jo crec que són dos feines, no? Sí, la que tu has dit, la primera, que és més solitària, més d'introspecció, de crear tu sol, però, clar, tu al final escrius moltes vegades perquè un altre llegeix i aleshores has de fer aquest esforç, no?, per arribar a la gent amb el que tu escrius i després explicant, no?, i comunicant d'una altra manera el que tu escrius. Aleshores, són aquestes dues feines, no?
I el que és al·lucinant és com la gent veu la teva obra. O sigui, com tu la projectes, no té res a veure amb com la veuen ells. És molt curiós, no?, quan dius, ostres, el teu personatge me l'imagino de tal manera, i penses, Déu meu, jo no m'he l'imaginat
això jo crec que és una cosa bona. O sigui, jo crec que això és la màgia. En poesia concretament passa molt, perquè jo crec que un autor no va explicar la seva vida, o sigui, no explica, no, en concreció algú que li ha passat, sinó tu potser vas d'un fet concret, però moltes vegades, i sobretot en poesia, ho deixes una mica en obert, no? Fins i tot a vegades hi ha un punt críptic, no?, que demana aquesta col·laboració del lector perquè ell interpreti aquest text, no?, perquè cadascú té la seva subjectivitat, no?, i bueno, l'ha interpretat d'una manera diferent, i això és maco. A mi m'ha passat que hi ha gent que ha llegit els meus poemes i cadascú, hi ha alguns, no?, que potser no són tan evidents i que són més críptics, no?, més abstractes, tenen el seu background i el seu bagatge, i demana, doncs, aquesta...
Ho interpreten molt diferent. És molt interessant, perquè a mi també ha passat, no?, que tu et penses com un conte, estàs insinuant unes coses o dient unes coses, el conte sempre va una mica per sota, no?, de que tampoc posa les cartes allò,
sobre la taula.
Sempre s'ha d'interpretar, no?, i tu et penses que has dit una cosa i algú et diu, no, mira, jo això... una cosa totalment diferent, no? O que no hi havies pensat, que no et xoca tampoc, que ho veus bé, però que no hi havies pensat, no?, tu com a autor, i això penso que és molt bonic, no?, quan passa amb... també pot passar amb novel·la, vull dir, amb tot, amb tot el que està escrit, no?, que el
sobretot
lector passi
si no
pel seu...
ho expliques tot, no?, o sigui, si tot el
rotllo
que
hi ha
del mostrar i el dir, no?,
clar.
I llavors a mi em passa que com té una base autobiogràfica, llavors et venen algun amic i m'ha dit, és que la Clara m'ha deixat molt preocupada. I jo, hola.
Sí, però pots fer fins i tot una mica de ràbia.
Però
no?
Per sí, què? Per què? No, perquè clar, està tan perduda. No, està molt bé la Clara, tranquil·la, està molt bé. Quan arriba al final de la segona part, jo et dic que està molt bé. Però clar,
és que tots posem la nostra part.
A mi no m'agrada tampoc explicar massa, no? Sinó que... és més mostrar des de fora, és una cosa que em costa, quan també com a lectora, quan m'expliquen massa, em poso una mica nerviosa.
No? Jo crec que la gent quan llegeix també busca, vaja, no sé...
Tot, hi ha de tot, jo crec.
Sí, però jo crec que sí que hi ha un lector d'aquest que diu, va, aviam, que ho agafa una mica com un repte, no?, la poesia, clar, els contes, la novel·la...
A mi m'ho deuen els adolescents. No, clar, perquè no surten gaire sentiments explicats. No, és que això no ho faré. Sí, això no m'agrada gent. Però llavors, clar, la interpretació va una mica... Però està bé, és xulo. Jo també trobo que és la part interessant, que és el que ho fa literatura, no?
Sí, sí, sí.
i tu també et trobes a partir dels lectors. Sí. O sigui, tu potser tenies la idea d'escriure una cosa i després un altre et diu, doncs aquí, a mi aquí m'ha transmès això, no? I és una mica aquest treball fins i tot subconscient de, ostres, jo porto això dins, no? I cadascú ho està interpretant d'aquesta manera, no? Mm.
I els llibres van sols. A mi, per exemple, quan em va arribar la primera novel·la publicada en llibre, o sigui, físicament, i la vaig obrir a casa, em semblava que no l'havia escrit jo.
Quina il·lusió, no? Obrir la caixa.
Sí, uau!
Treure el primer llibre.
Jo recordo que em tremolaven les mans i quan el vaig obrir vaig pensar, Déu meu, això no ho he escrit jo, perquè de fet els llibres van sols. O sigui, un cop jo almenys parlo de mi, no? Un cop acabo un llibre, el procés de desgast emocional, ja no creatiu, emocional és tan bèstia, sí. O sigui, t'has obert en canal, que això també passa amb la música, o sigui, el desgast és tan descomunal que quan mires aquella obra sembla que ja no et pertany, no? Perquè en realitat no et pertany, en aquell moment ja és a una altra, no? Imagina-la, pensa-la, jo crec que és un dels processos més bonics de creatius, no? Que és el veure com se la imagina cadascú. I també és un procés teu personal de recuperació després per un altre projecte, no? És com la música, jo el veig exactament igual. És que et buides per dins, o sigui, tu en un llibre, encara que no sigui autobiogràfic, jo quan parlava, quan havia d'interpretar un part, no pots evitar, en certa manera, expressar les teves emocions en el moment que tu l'has tingut també, no? I això significa rememorar. Rememorar és tornar-se a emocionar. I plorar mentre estàs escrivint. A mi això m'ha passat molt sovint. Mm. És un procés molt màgic entre el lector i l'escriptor.
Quina cosa més bonica, això d'emocionar-te tu mateix amb el que estàs escrivint. Hi ha altres maneres de fer realitat un llibre, però aquella romàntica, abans us ho explicava, acabo la meva obra, el meu tresor, i li porto a un editor o una editora que valora la meva obra i la publica o la selecciona. Això és comú? És fàcil? L'accés a les editorials?
Jo crec que ara hi ha un problema que totes les editorials t'ho diran i tots els editors i editores t'ho diran, que és que reben una allau,
no?
Gairebé ingestionable de manuscrits, no? Però molts editorials grans, editorials petites. Llavors, clar, realment aquesta cosa de dir, vaig a valorar si realment aquest manuscrit té cabuda, diguem, en el meu catàleg, o doncs es fa difícil, no? I moltes editorials, sobretot les més petites, que no tenen tants lectors professionals, o doncs tenen realment dificultats per gestionar això, no? I jo crec que jo crec que és una bona notícia que tothom escrigui, no? Que escrigui molta gent, però realment hi ha moltes editorials fins i tot que tenen tancat, no? la recepció de manuscrits, i has d'anar per contactes o per coneguts. O...
Sovint es fa per premis,
sí.
Com
sí,
us ha
o
passat
per premis,
a la Laura, al Dani i a la Tània, no? El fet la trucada de hola, que ets el guanyador o la guanyadora d'aquest certamen.
És molt xulo.
Sí, sí. Bueno, clar, jo el que conec és això, és a dir, publicar, no?, a través d'un premi.
Sí, jo també.
I també és aquesta idea romàntica que tu envies el teu manuscrit i no saps, bueno, sí que saps, penses ja que no, d'entrada, perquè tu et protegeixes sempre que arriben tants exemplars que dius, a veure, sé que no, però bueno, jo he fet el que havia de fer perquè jo sento que he d'enviar, no?, aquest manuscrit. I sí, sí, i a mi em van trucar mentre estava a la platja un dia i va ser com, bueno, em va sorprendre moltíssim, va ser una il·lusió bestial.
Jo les meves filles es van espantar, però...
Vas cridar.
Vaig posar a cridar una boja.
Sí.
Què passa?
Sí, els premis jo crec que també tenen una cosa bona, que és que alguns estan dotats també econòmicament, no? I que no només és la publicació, alguns el premi és la publicació, sí, sí. I a sobre una dotació
és un
econòmica.
És un avançament,
sí,
editorial.
Sí, que clar, que per vendre, per tenir drets d'autors i rebre'ls després, has de vendre molts llibres, no? Molts cops arribar a la xifra de la dotació econòmica, no? Llavors, bueno, és com un 3-1, no? Allò, t'estalvies aquesta cosa de trucar a una porta freda d'una editorial que no saps quants milers de manuscrits tindran, et garanteix la publicació i a sobre t'avancen uns diners, doncs, que sempre
és complicat de totes maneres, el tema de les editorials, perquè dins del món editorial i més en aquest país en el que la creativitat està molt maltractada, hi ha editorials que funcionen molt bé, hi ha editorials grans que es mengen literalment, i és que, vaja, es mengen els petits, Però sobretot, i és veritat que ja darrerament, en els darrers anys, hi ha una proliferació de petites editorials que no són editorials, que en realitat funcionen com una impremta, que és el que us deia abans, no? És a dir, que tu has de pagar com a autor perquè et publiquin el llibre. I aleshores et fan una impressió de X exemplars que te'l pugen a Amazon o en diferents plataformes, no? Casa del Libro i tal, i després espavilen. La duració d'un any per vendre els llibres i després deixen a l'autor de la mà de Déu, no? Amb un munt d'exemplars a casa seva,
amb la
sense promoció. I malauradament hi ha moltes d'aquestes que no són professionals. Afortunadament hi ha moltes que sí, però és difícil entrar. És difícil discernir quina sí i quina no. Jo he publicat, a mi em van venir a buscar, jo no, mai he enviat el meu manuscrit a una editorial, em van contactar, i la primera va ser per editorial, però em va quedar clar que les següents ni de conya seria per editorial, no? Que ho faria jo, perquè si per l'editorial havia de gestionar-ho tot, doncs coi, ja faig autopublicació, m'ho gestiono jo. Aleshores, la meva experiència entre les dues coses és que és positiu sempre que tu posis tota la teva energia en això, però se li ha de dir a la gent que vulgui publicar, perquè jo penso en aquesta gent que té ganes, no?, que els pals són molt durs. És a dir, quan tu envies el teu manuscrit i no reps ni una resposta, o et diuen no ens interessa, o no és el que volem, o comences a autopublicar i saps que, i veus que no vens al que penses, doncs, ostres, això és molt frustrant, eh? O sigui, se li ha de dir a la gent, això no és un camí de roses, no és bonic. S'ha de lluitar molt, s'ha de passar molt malament, però bueno, la satisfacció al final, quan aprens després d'escriure molt, és ho faig perquè jo necessito vomitar això. I després, si ho llegeixen, doncs escolta.
Vomitar és molt gràcies.
Si necessito buidar-me, vomito.
Per cert, us haig de dir, ens queden 3 minuts de tertúlia, ha passat això volant. Després d'això, d'aquesta realitat, que això també surt a les novel·les i ha de sortir, parlem de Sant Jordi. Per alguns de vosaltres és la primera vegada que viviu una diada de Sant Jordi. Per d'altres, suposo que és igual d'especial que la primera vegada.
Sí, com la primera vegada.
Fem una repassada. Signeu, estareu en algun lloc, on es poden aconseguir les vostres obres. Laura.
Jo no signo, perquè la meva novel·la va sortir al maig, que és després del Sant Jordi passat, amb columna, que té una quantitat de novetats de bojos, i llavors no hi ha signatures. Sí que vaig estar a la taula d'escriptors d'aquí de Sant Cugat, i la novel·la aquí a Sant Cugat es troba la llibreria La Salvatge, que és la que va fer la taula d'escriptors, té exemplars, i si no, en general, un o dos exemplars de les
llibreries. I tens una pàgina web?
Tinc una pàgina web, sí. Jo no venc, per això, directament, però es poden aconseguir llibreries sense cap problema.
Mireia. Doncs jo com la Laura. Idem. Vam estar a la taula d'escriptors, que ens ho vam passar molt bé, i bueno, jo ja em passa igual, o sigui, es va publicar la novel·la al maig, no signaré aquest any, però es poden trobar els llibres al de Servil i es pot demanar a qualsevol plataforma, també hi està Amazon, i tota la resta de les meves novel·les es poden trobar en 3 formats diferents a Amazon. O sigui que us podeu passar i tafanejar.
Dani.
Jo a la taula d'escriptors va ser l'any passat, perquè és del 2022 el llibre, i signaré aquí a Sant Cugat a la plaça Octavià, a Amnistia Internacional, la parada d'Amnistia Internacional, que és on treballo, perquè tens la meva feina, i el llibre es pot trobar a boliana.cat, que és la web de l'editorial Boliana, una editorial petita del Maresme però que fa les coses bé, també fa molta poesia, per cert, i bé, doncs convidar la gent a endinsar-se els contes, que són molt xulos.
Tània?
Jo també vaig estar a la taula d'escriptors i sí, signaré a Barcelona aquest any, és el primer any, i estaré a Plaça Universitat, a Passeig Lluís Companys i a Rambla Catalunya. I el llibre es pot trobar, em consta que està a la Paideia i al Celler de Llibres, que és on vaig fer la presentació, i també a la web de Pagès Editors, que fa molt bé les coses.
Doncs jo vaig ser a la taula d'escriptors també, i així com actes perfecte de Sant Jordi he d'anar a tocar, perquè jo ho presento en forma de concert recital, a Hostafrancs el dissabte, a Molins de Rei el diumenge, i després ja també a Sant Cugat, a la Unió, ho presentarem en forma de concert i dansa amb la Lali Mateu i el Roger Cosidó el dia 13, em sembla.
Doncs amb aquesta cançó poesia anomenada Les butxaques buides, de la companyia Minimíssima, acomiadem aquesta tertúlia d'avui, i ho fem Convidem-vos a passar per la plaça d'Octàvia diumenge al matí, la ràdio, aquesta ràdio, Ràdio Sant Cugat, sortirà a la plaça, com fa cada any, de fet, i compartirem ràdio amb autores, autors, editors, lectors, amb música en directe i amb l'equip més jove d'aquesta casa, l'Hora dels Joves, apropant-nos la diada des de la mirada d'un jove, dels joves, de 15 anys. Gràcies també a l'Oriol Coromina a les vies de so i als oients. Recordeu que aquest espai es tornarà a escoltar avui a les 3 i a partir d'ara, sempre, quan vulguis, des d'on vulguis, a través de www.cugat.cat i amb el podcast. Divendres vinent, més tertúlia cultural a Ràdio Sant Cugat i dono les gràcies també a la Laura, a la Mireia, al Dani, a la Tània i al Gerard. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Som iguals. I el cor bat en tu i en mi com si fóssim el mateix. I les butxaques, què dius que què?